Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. 464 participants, entre ells 365 membres amb veu i vot, i entre aquests, 54 dones. Aquestes són les grans xifres que ha fet públiques aquest dijous la Santa Seu per a la ja imminent Assemblea General Ordinària del Sínode més participatiu en la història de l'Església. Però la gran novetat és que hi haurà dos bisbes xinesos entre els pares i mares sinodals, acordats amb l'Església local i nomenats pel Papa. Una bona notícia, aquesta última, dins l'acostament de la Santa Seu al gegant asiàtic. Falten ja pocs dies per al 4 d'octubre i podem dir que tenim molt a prop el sínode de les sorpreses. Esperem que totes siguin positives i, sobretot, beneficioses per a l'Església i per al món. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 21 de setembre, festa de Sant Mateu, apòstol i evangelista. Donem un petit cop d'ull també a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Brussel·les ha accedit a retirar del pla de recuperació la introducció de peatges a les autopistes espanyoles a partir de 2024. El futur executiu s'ha compromès a buscar altres alternatives, com per exemple impulsar el transport de mercaderies per ferrocarril. D'aquesta manera, l'executiu crearia les autopistes ferroviàries, en les quals hi ha un veritable interès comercial, així com bonificaria els cànons ferroviaris per al transport de productes durant almenys 5 anys. Entitats socials per la defensa de l'habitatge consideren inacceptable la proposició aprovada en comissió per l'Ajuntament de Barcelona, que aposta per acabar amb l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit en les noves promocions. Les organitzacions, entre les quals hi ha el Sindicat de Llogateres i la Plataforma per l'Habitatge, consideren que aquesta modificació és una estratègia de maniobra contra el dret a l'habitatge i que amb la seva aprovació el consistori s'està alineant a la dreta. I el preu dels carburants ha continuat a l'alça per 11a setmana consecutiva i encadena gairebé 3 mesos de pujades. Segons les dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, durant els últims 7 dies la gasolina s'ha enfilat fins als 1,75 euros al litre, un 0,92% més que la setmana passada, i ha marcat el nivell més alt des del juliol de l'any passat. Aleshores, però, hi havia en vigor el descompte de 20 cèntims al litre del govern espanyol.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que a Marsella tot és a punt per acollir aquest divendres a la tarda el Papa, que visita la ciutat del sud de França per participar en la clausura de la tercera edició dels Encontres de la Mediterrània, amb bisbes, líders d'altres religions i altres dirigents de la societat civil. A més, José Luis Vázquez Borau ha destacat a Radio Estel que Edith Stein, protagonista d'un llibre que acaba de publicar i que es presenta aquest vespre, basa la seva vida en tres grans personatges del pensament cristià. Aquest doctor en teologia i filosofia ha assegurat que amb Edith Stein la defensa de la dona ja quedava prou clara en un moment en què, ara fa 80 anys, no les defensava gairebé ningú. I el jesuïta català Albert Sánchez, secretari general de Càritas Marroc, ha dit des de la zona del terratrèmol que la resposta de la societat civil no deixa de sorprendre. Persones de tota condició, estudiants i professionals i famílies es desplacen cada dia a la zona afectada per intentar oferir ajuda als qui més ho necessiten, segons ha comentat Albert Sánchez. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Josep Jiménez Montejo, conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, col·lectiu que viu aquests dies a Barcelona. Fins diumenge, un interessant seminari i després la seva assemblea. I és dijous, dia d'Economia en Valors. Avui, amb la presència de Salvador Aragonès, parlarem amb el sacerdot mexicà i professor Cristian Mendoza, que imparteix doctrina social de l'Església a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu, amb la Mercè Mondelo al capdavant de les xarxes socials i també la Vanessa Carrasquilla i el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
S'ha publicat aquest dijous el calendari i la llista definitiva de les persones que participaran en els treballs de la reunió sinodal del 4 al 29 d'octubre, l'Assemblea General Ordinària del Sínode. Seran en total 464 participants, dels quals 365 hi seran com a membres o pares sinodals, amb veu i vot, incloent-hi el Papa, i entre aquests 54 dones. La gran novetat és que s'hi han inclòs dos bisbes xinesos proposats per l'església local d'acord amb les autoritats i nomenats pel papa, concretament Giuseppe Yang Yongqiang i Antonio Yao Shung. En la presentació han participat Paolo Ruffini, prefecte del Dicasteri per a la Comunicació i president de la Comissió d'Informació, Giacomo Costa, secretari especial de l'Assemblea, i Luis Marín de San Martín, sotsecretari de la Secretaria General del Sínode. Escoltem per aquest ordre Luis Marín de San Martín, parlant de la inclusió de dos bisbes xinesos, Giacomo Costa, sobre qüestions logístiques, i Paolo Ruffini, sobre el sentit espiritual del Sínode. L'església local, d'acord amb les autoritats, va presentar els dos noms i el Sant Pare els ha nomenat.
El Santo Padre li ha nominat.
Per evitar també malgastar paper, posem tablets i altres dispositius a través dels quals es podran rebre informacions i llegir documents. És un moment de discerniment d'un col·legi reforçat per la pregària i per l'escolta dels uns als altres i de l'Esperit Sant. S'han programat diversos actes durant el sínode, com ara un pelegrinatge a mitjans d'octubre, una pregària pels migrants i una pregària del Rosari als jardins del Vaticà, a més de l'Eucaristia diària a la càtedra de la Basílica Vaticana. La presència dels bisbes Antonio Yao Shung, bisbe de Jining-Gumeng, de la regió de la Mongòlia Interior, i Giuseppe Yang Yongqiang, bisbe de Zhoukun, a la província de Shandong, és sens dubte la gran sorpresa de la presentació que s'ha fet aquest dijous al migdia al Vaticà. D'altra banda, a Marsella, tot és a punt per acollir aquest divendres a la tarda el papa, que visita la ciutat del sud de França per participar en la clausura de la tercera edició dels Encontres de la Mediterrània amb bisbes, líders d'altres religions i altres dirigents de la societat civil. La primera activitat serà una visita a la catedral de Notre-Dame de la ciutat del sud de França. Després es trobarà amb el clergat diocesà a la Basílica de la Mare de Déu de la Guàrdia. Francesc tindrà diversos encontres privats en una estada on la qüestió de les migracions serà molt més present. Es preveu també una trobada privada amb el president francès Emmanuel Macron. I destaquem també que el representant del Vaticà a l'Assemblea General de les Nacions Unides, Paul Richard Gallagher, ha dit aquest mateix dijous, durant la seva intervenció a Nova York, que el món corre el risc d'enfonsar-se si no s'atura la guerra a Ucraïna. El secretari de Relacions amb els Estats de la Santa Seu ha assegurat que tots els estats membres de l'ONU estan cridats a unir esforços per intentar trobar una solució justa i una pau duradora i que és molt més econòmic invertir en pau. En aquesta línia ha lamentat que els qui paguen un preu més alt per la guerra d'Ucraïna són els civils, la gent senzilla i, sobretot, els nens, els joves i els ancians. Gallagher també ha comentat, fent seves unes paraules del Sant Pare, que estem vivint una tercera guerra mundial a trossos.
Sense distància. Notícies i aprofundiments sobre l'actualitat social i religiosa.
Canviem de tema a Edith Stein, La Santa d'Auschwitz. Aquest és el títol d'un llibre, petit i curt, però molt complet, sobre la vida i el testimoni de Santa Teresa Beneta de la Creu, nom que va agafar com a religiosa carmelita descalça. Aquesta dona de família jueva, convertida al cristianisme i màrtir de l'horror nazi, destaca entre les figures més rellevants del segle XX, amb la seva conversió i l'entrega de la seva vida. Es presenta a les 7 d'aquesta tarda de dijous, d'aquí a uns minuts, el llibre en el marc de la inauguració del curs a l'Institut Immanuel Munier de Catalunya. Serà l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231. En l'acte intervenen Francesc Torralba, Esperanza Puigpey i el mateix autor. José Luis Vázquez Borau ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que Edith Stein basa la seva vida en tres grans personatges del pensament cristià.
Ella té tres eixos: Teresa d'Àvila, Dionisio Areopagita i Sant Joan de la Creu. I llavors ella treballa aquest tema i la seva antropologia. I llavors ella considera que hem de desenvolupar som sers espirituals i hem de desenvolupar aquesta espiritualitat.
José Luis Vázquez Borau, també doctor en teologia i filosofia, ha assegurat que amb Edith Stein la defensa de la dona ja quedava prou clara en un moment ara fa més de 80 anys en què no les defensava gairebé ningú.
Bueno, ella va ser una feminista radical, va participar també en política. Ella vol, no entra en competència, sinó vol posar de relleu els valors de, sobretot de maternitat en les funcions, tant pot ser un home com una dona, però amb la realització ella profunditza molt amb el sentit maternal de la dona i l'Església com a mare.
També Vázquez Borau ha presentat Edith Stein com una dona enfocada cap a la transcendència.
Bueno, pues com una gran dona, una gran persona dins del pla de Déu, perquè una persona que es realitza plenament com a persona dins del pla de Déu. I és per això que té sentit que la presentem també en un centre de que treballem la persona i la comunitat,
José Luis Vázquez Borau, nascut a Barcelona l'any 1946, és professor i escriptor especialitzat en ciències religioses i espiritualitat. A més de ser doctor en filosofia i en teologia, va fundar la comunitat ecumènica Horeb Carles de Foucault. Ara Vázquez Borau ha publicat de la mà de Sant Pablo aquest llibre titulat Edith Stein, la santa d'Auschwitz. També us expliquem que el jesuïta català Albert Sánchez, secretari general de Càritas Marroc, es troba aquests dies a la regió marroquina de l'Alt Atlas, on ara fa dues setmanes un terratrèmol de gairebé 7 graus que va causar prop de 3.000 morts va tenir atemorida la població. La immensa majoria dels habitants afectats són de petits pobles amb cases de material vulnerable. En declaracions a la revista Vida Nueva, Albert Sánchez reconeix que la resposta de la societat civil no deixa de sorprendre amb persones de tota condició, estudiants, professionals i famílies que s'han desplaçat diàriament a la zona afectada per intentar oferir una ajuda als qui més ho necessiten. Gràcies a aquesta onada solidària, segons el jesuïta lleidatà, a cada localitat s'han aixecat botigues per acollir els qui ja no tenen sostre. També s'ha organitzat un sistema de distribució perquè els més vulnerables rebin un lot d'aliments sense haver de desplaçar-se als punts de distribució. Albert Sánchez ha apuntat que als pobles de l'Alt Atlas les cases s'han enfonsat i que el lliscament de terra ha escombrat els marges de conreu. Albert Sánchez conclou que dues setmanes després del sisme, davant de la lògica del món actual, en què l'atenció per les desgràcies alienes només dura uns dies, ara cal continuar volcant-se amb l'exemplar poble marroquí.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Altres notícies, el polític cristià basc Javier Madrazo, que va ser conseller de l'executiu d'Euskadi, serà el convidat per a la nova edició del col·loqui Tribuna Joan Carrera. Militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, Madrazo parlarà sobre com viu un polític cristià el seu compromís en un ambient beligerant. Els propers dies també donarem a conèixer més detalls sobre aquesta conferència que tindrà lloc el 24 d'octubre a les 2 del migdia a Barcelona. I Joves Catòlics a la Universitat és el títol d'una taula rodona que es fa aquest dijous a la sala d'actes de l'Església Parroquial de Santa Maria de Montalegre a Barcelona, a partir de 7:45, concretament. L'acte compta amb la intervenció de 5 joves que estudien a la universitat o que fa poc que hi han acabat els seus estudis. Així ho explica Xavier Argelic, rector d'aquesta parròquia, i amb la presentació i la moderació del periodista i assagista tortosí Daniel Arasa. En els torns de paraula, els 5 participants faran una radiografia de cadascuna de les seves vivències espirituals i catòliques en el si de la universitat.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
El moviment de treballadors cristians d'Europa viu aquest dijous un seminari a la residència salesiana Martí Codolar de Barcelona, que també acollirà aquest cap de setmana l'assemblea del mateix col·lectiu. Serà per fer la reelecció de càrrecs interns i per programar el proper curs. El conciliari d'aquest moviment, Josep Jiménez Montejo, diu que aquest seminari i aquesta assemblea serveixen per mirar el passat, el present i el futur i per mantenir la ruta que hi ha en marxa des de fa molts anys. Ens acompanya el mateix Josep Jiménez Montejo, que és rector de l'Església Parroquial de Santa Maria de Cornellà de Llobregat i, com dèiem, conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. Mossèn Jiménez Montejo, hola, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com va aquest seminari? Què s'hi està treballant aquest dijous?
Doncs ja hem començat. Hem invitat a la inauguració el senyor Carles Armengol de la Generalitat de Catalunya de Fes Religiosos,
sí.
I també la senyora Anna Salvador, del mateix tema de fer religiosos, de l'Ajuntament de Barcelona, que han dit unes paraules al seminari. A part d'això, els presidents d'Europa han parlat, el senyor Karl Brunner i la senyora Linda Márquez, i també ha parlat el president d'ACO, donant la benvinguda a tothom. També ha parlat la representant d'una entitat que es diu ESA, que ens aporta fons econòmics perquè tot això es pugui realitzar.
Uh-huh.
Sí, llavors hem començat ja el primer tema, que és l'estat de dret i una democràcia que funcioni com a requisit previ per la prosperitat social.
Exacte.
El paper de les organitzacions de treballadors per fer tot això. I la primera ponència l'està fent i l'acabava de fer el senyor Karl Brunner, que és copresident del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa,
uh-huh,
amb aquest títol, Democràtic o Catòlic? Aclaracions sobre la tensió entre democràcia i doctrina social de l'Església.
Molt bé, molt interessant, perquè aquí hi ha interseccions, hi ha matisos, sí, hi ha diferències,
sí,
no?
Sí. Sí.
Molt bé.
Sí,
sí. Després hi ha l'eurodiputada Gwendolyn Delbos Cortielf, no?, segons tenim entès.
És eurodiputada del grup dels Verds, sí. Uh-huh. Sí, ella es farà una ponència online, perquè no pot assistir personalment, sobre el rol de les organitzacions de treballadors en el desenvolupament democràtic i desenvolupament de l'estat de dret des de la perspectiva del Parlament Europeu. És a dir, suposo que ens dirà això, com col·labora el Parlament Europeu a que el desenvolupament democràtic es pugui fer, perquè, clar, de vegades ja, especialment hem constatat en aquesta primera ponència el rol dels populismes que, diguem-ne, que malmeten la democràcia, és a dir, oferint sortides extemporànies i no gens, precisament no gens, democràtiques.
Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, també l'exsindicalista Toni Mora, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
Sí, aquest ens donarà propostes, és a dir, el rol de les organitzacions de treballadors. Ell havia estat a Comissions Obreres i parlarà del rol d'aquestes organitzacions en una Europa pròspera i democràtica, és a dir, de com, diguem-ne, les organitzacions de treballadors consoliden el que ja s'ha aconseguit, és a dir, consoliden i busquen noves formes de democràcia pràctica, no únicament fer documents i fer escrits, sinó això com després reverteix en la realitat i humanitza, i nosaltres, en quant a cristians, encara podíem dir, i fan que el regne de Déu es realitzi i es porti a terme en la vida pràctica dels treballadors i dels pobres, en general, no?
Uh-huh. Avui parlem amb Josep Jiménez Montejo, conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, que viu aquest dijous un seminari i des de divendres i el cap de setmana l'assemblea amb diferents ponències també. Sabem que aquest dissabte, per exemple, hi haurà el bisbe Sergi Gordo, de Tortosa, però també responsable de Pastoral Obrera de la Tarraconense. A grans trets, què s'hi tractarà l'assemblea, on també hem dit que s'elegiran càrrecs?
L'assemblea, el que fem sempre és mirar l'acte del, diguem-ne, de l'última assemblea, que l'assemblea vam fer a Lisboa, s'elegiran càrrecs i també hem de fer triar el tema del proper seminari i aviam què, perquè això, o sigui, aquesta entitat que es diu ESA, que proporciona fons perquè tot això es pugui realitzar, ens ofereix també la possibilitat de triar temes que proposa. Proposa temes sempre entorn del món del treball, entorn de la... en el fons, de la doctrina social de l'Església. Llavors, en aquesta assemblea també farem un informe de les activitats que han fet durant tot l'any el MTCE i farem també un recordatori, veure com han anat els dies que marquem nosaltres com a importants per als nostres moviments, que són el dia 3 de maig, que el posem com el dia del diumenge lliure. És a dir, cada vegada més treballadors es veuen abocats a treballar en diumenge. Llavors, allò del setè dia descansar, que surt al llibre del Gènesis, no es compleix per a molta gent.
I la santificació de les festes, no?, del tercer manament. Sí. Això el 3 de març, ha dit, oi? 3 de març. 3 del 3.
El 3 de març, sí. El 3 de març fem aquesta
jornada.
Sí, aquesta lluita. És veritat, ho reconec, que això és una cosa més de l'Europa continental, perquè, per exemple, a Anglaterra, que tenen tanta diversitat de religions, així allí els costa més acceptar aquest dia. Sí. Però per nosaltres, ja veiem tants treballadors obligats a treballar en diumenge. Home, evidentment que han de treballar la gent que treballa en el sector dels transports o restauració, el que sigui, no? Però que tant supermercats estiguin oberts quan la gent té dret a comprar, per exemple, o comprar entre tres setmanes i esperar el diumenge anar a comprar, doncs clar, això fa que...
Sí.
Que no se santifiqui el diumenge.
Efectivament. Després hi ha més dates, oi? El mateix 8 de març, Dia de la Dona, el 1 de maig, evidentment.
Sí, el 1 de maig, evidentment. També el 9 de maig dediquem al Dia d'Europa.
Sí.
I cada any es fa una reflexió sobre com vivim els fets de ser europeus. I també fem un dia molt important, que és el dia 7 d'octubre, que fem la jornada del treball decent, del treball digne.
Sí.
Que és una cosa que fem a nivell mundial i sempre hi ha un país o un altre que fa la redacció del manifest que es reparteix per tot el món. Per tot el món allà on hi ha moviments implicats en el món laboral, diguem-ne.
Molt bé. Bé, per acabar i no allargar-nos, hem de dir que durant aquesta trobada, seminari i assemblea, aprofitant la presència de representants europeus i de Suïssa en aquesta reunió a Barcelona, tenim entès que es visitaran tres grans punts d'acció social, com l'Hospital de Campanya de Santa Anna, també el Lloc de la Dona, entitat social de les religioses oblates, que acull dones que han estat objecte de tràfic sexual, i la Fundació Migra Studium dels jesuïtes per acollir migrants i practicar l'hospitalitat amb ells. Important,
sí, això en cada seminari ho fem. De visitar-ne dos o tres centres on hi ha implicada gent dels moviments que hi participen. Jo ja dic que gent de l'ACO hi col·laboren com a voluntaris en algunes d'aquestes entitats. Per tant, triem únicament llocs on es fan coses socials, sinó llocs on gent del moviment hi està implicada.
Clar, també té un sentit.
Llavors, hi col·laboren d'una forma o d'una altra, sí.
Molt bé. Doncs hem d'acabar, només ens queda recordar que es fa a Barcelona aquesta trobada, seminari aquest dijous, i després l'assemblea del moviment de treballadors cristians d'Europa. També em sembla que hi ha una visita a Santa Maria del Mar, aquesta basílica emblemàtica,
sí.
I per tant molta activitat.
Després de les visites a aquests tres centres que hem dit,
sí,
farem una visita cultural, diguem-ne.
A Santa Maria,
a Santa Maria del Mar, i el senyor rector d'allà, mossèn Pié, s'ha ofert, bueno, amb molt de gust, a explicar-nos una mica, una mica, no, molt, la història de la Basílica. Alguns dels que han vingut han llegit el llibre del senyor, com es diu, l'autor.
El llibre de la, bueno, Catedral del Mar.
La Catedral del Mar, sí. Alguna de les senyores que ha vingut diu, ah, Catedral del Mar.
I llavors, exacte, ja sona per aquell best-seller, sí, sí.
El senyor Falcone, sí.
Sí, ah, exacte, Ildefonso Falcone, sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, com dèiem, Josep Jiménez Montejo, conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa i rector a Cornellà de Llobregat. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda. Economia amb valors.
3 minuts i seran 6:45. Comencem Economia amb valors, secció produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Fundació La Caixa.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
I com és habitual els dijous, tenim amb nosaltres Salvador Aragonès. Bona tarda, benvingut, Salvador.
Bona tarda a tothom, en primer lloc a vosaltres, a altres que ens escolteu, i a tu, Ignasi, i a tot l'equip sense distància que
gràcies
fa aquest programa.
Bé, qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui anem a Roma, per parlar de les finances del Vaticà. Què et sembla?
I tant, un tema...
Un tema sempre interessant, i ho farem amb el sacerdot mexicà, professor Cristian Mendoza, que imparteix doctrina social de l'Església, a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma, i al mateix temps imparteix l'assignatura d'Economia a la Facultat de Comunicació de l'Església de la mateixa universitat. El degà d'aquesta última és en Daniel Arasa Villar, fill del conegut periodista com nostre.
Daniel Arasa, sí.
Daniel Arasa, i d'aquesta emissora.
Sí.
Doncs tot el que coneix moltes llengües, Cristian Mendoza no coneix el català, o sigui que haurem d'emprar el castellà.
Cap problema. Doctor Cristian Mendoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted. Bueno, ¿cómo está hoy el tema siempre controvertido y complicado del Instituto para las Obras de la Religión? LIOR, o Banco del Vaticano, ¿han quedado resueltos, por decirlo así, los conflictos de años anteriores?
Pues es muy interesante que le llame IOR o Banco del Vaticano, porque efectivamente no es realmente un banco como todos los bancos comerciales que existen, ya que uno no puede ir allí a pedir un préstamo. Sin embargo, el Vaticano ha creado una agencia para la información financiera, como todos los estados de la Unión Europea, y desde Benedicto XVI ha comenzado una reforma que ahora el Papa Francisco ha continuado, y se publican ahora de manera muy clara las cuentas del IOR. Las personas que tienen los recursos allí pueden operar por Internet, y se ha hecho de alguna manera una investigación de quiénes son los titulares de estas cuentas. Eso ha sido muy sano porque durante el pontificado de Benedicto XVI se cerraron algunos miles de cuentas de personas que tal vez pues no respondían a la misión específica del instituto.
Sí. El año pasado el presupuesto del Vaticano fue deficitario, pero sigue siendo deficitario por la menor aportación de las diócesis, dejando aparte naturalmente el COVID,
la pandemia, ¿no?
La pandemia, profesor Mendoza.
Claro, esto es muy, muy interesante. Es decir, la Santa Sede, como se suele llamar el Estado, que tiene una ciudad, la ciudad se llama el Vaticano, en realidad no se sostiene por las aportaciones de las diócesis, aunque sin embargo muchas diócesis, sobre todo de Alemania y Estados Unidos, aportan para la operación. Las fuentes de ingresos del Vaticano son sobre todo los museos. Los museos solos tienen 700 empleados y durante la pandemia estuvieron cerrados prácticamente todo el tiempo. Sin embargo, las fuentes de ingresos más grandes, más importantes ahora son los museos y también bienes inmobiliarios que ya Pío XII quiso comprar y Pío XI había previsto comprar también cuando Mussolini les dio un dinero para resarcir de los bienes que la unificación de Italia le había expropiado a la Iglesia. Por lo tanto, hay que tener en mente que tenemos fuentes de ingresos que son museos y luego muchos alquileres en Roma y en otras ciudades, aunque mucho menos, sobre todo es en Roma. Y luego también una parte de la administración del patrimonio de la sede apostólica que está invertida, porque Mussolini la entregó en bonos del Estado y después se fue transformando en empresas o en oro también.
Estem parlant avui amb el professor Cristian Mendoza, que també és sacerdot, imparteix doctrina social de l'Església a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma. Ha hablado usted, profesor Mendoza, de la misión de la Iglesia y de sus finanzas, y aquí existe un fondo que es el óbolo de San Pedro. Muchas veces hablamos de él alrededor del 29 de junio, de la fiesta de San Pedro y San Pablo. ¿Qué es el óbolo de San Pedro y cómo se gestiona?
El óbolo de San Pedro es uno de los fondos más antiguos del Papa. Se le entregaba ya en el siglo V al Papa una cantidad de dinero para que tuviera encendidas las velas de la Basílica de Constantino. Y esto fue iniciativa de un rey de Oriente que en Persia quiso hacer esta ofrenda al Papa y se fue postergando a lo largo de los siglos. Por eso en inglés se llama Peter's Pence, porque es justamente la candela para Pedro. Y esta idea de tener un óbolo era regalarle al Papa algo que le permitiera de alguna manera destinarlo a la caridad. Durante la época de la reunificación de Italia, Pío XI mostró al gobierno de Mussolini que la Iglesia está prácticamente en bancarrota y que los únicos ingresos eran el óbolo de San Pedro. Hoy el óbolo de San Pedro representa unos cuantos millones de euros que se entregan al Papa para la caridad. La Iglesia.
Y además se está informando cada vez más, ¿no?, de dónde va esa caridad. Muchas veces, pues a lugares de conflicto, a Ucrania, a desastres naturales.
Efectivamente, el Santo Padre tiene una gran sensibilidad por los lugares más difíciles, donde la gente realmente muere de hambre, que ahora sucede, donde hay niños, soldados, etcétera, y esa caridad llega a lugares donde de verdad que es muy difícil que de otra manera se atiendan a estas personas.
Sí, ¿y cómo han crecido los ingresos? Es decir, ¿han crecido o han disminuido? No lo sé. ¿Y su procedencia, de las que usted ha dicho ya algunos detalles?
Datos, sí. ¿Cuál
claro,
es la procedencia?
Hay que tener en cuenta que la ciudad del Vaticano, que incluye además otros territorios, por ejemplo en Castel Gandolfo, o también otros edificios, porque hay edificios de Roma que forman parte del Estado de la Santa Sede y todo lo administra el gobernador de la Ciudad del Vaticano.
O sea que son edificios con soberanía del Vaticano.
Efectivamente, extraterritoriales. Las basílicas mayores, la sede de los jesuitas, algunas sedes importantes de la Iglesia que están fuera, como el Palacio Laterano, etcétera, son extraterritoriales. Y eso significa que para tener en operación la Santa Sede hace falta pagar cada mes 5.000 salarios. Y bueno, la mayor parte de estos salarios van para familias que trabajan de un modo o de otro al servicio de la Iglesia. También, obviamente, hay una serie de sacerdotes, obispos, cardenales que trabajan para el Papa o con el Papa, pero eso significa un gasto muy grande. La mayor parte del dinero está destinado a eso y también a la manutención de las obras de arte, de las basílicas, a la seguridad del Romano Pontífice, etcétera.
Y el cuerpo diplomático.
Claro, además hay otra sección, porque la Secretaría de Estado opera económicamente en cierto sentido aparte, aunque siempre bajo la tutela, la visión de la Secretaría para la Economía, y gobierna las embajadas. El Papa tiene 180 representantes diplomáticos sí. en bueno, muchísimos lugares del mundo, y esto hace que sea necesario también pagar un salario allí. Pero lo más importante es que todos estos bienes son para el gobierno de la Iglesia Universal. Si el Papa tiene embajadores, no es porque quiera de alguna manera como influir o dominar, sino porque necesita conocer a los obispos en todo el mundo, y esto lo hace a través de los nuncios apostólicos, que al mismo tiempo son embajadores de los países.
Sí, sí. Es decir, que el mecanismo político-diplomático de Estado en la Santa Sede es una herramienta útil todavía hoy, podemos decir, ¿no? También con su mecanismo económico.
Bueno, es no solo útil, es necesaria por dos razones. La primera, para respetar la historia del Estado de la Santa Sede, que en muchos casos es la primera embajada del país. En España, en Francia, los primeros embajadores históricamente fueron siempre los embajadores del Papa. Y también, en segundo lugar, porque el nuncio apostólico conoce a los buenos sacerdotes que después eran obispos, y de esta manera la llave de acceso al poder de la Iglesia siempre es el Papa, el gobierno de la Iglesia Universal, y es una manera de hacer un puente y una cercanía, que tiene un costo, pero que es un costo necesario.
Muy bien. Molt interessant tot el que ens ha explicat, Salvador, avui el professor Cristian Mendoza, des de Roma, des de la Facultat de Comunicació, des de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, com a professor de Doctrina Social de l'Església i expert en finances vaticanes. Muchas gracias, porque yo creo que muchos oyentes han entendido un poco más de lo que es un organismo al servicio de la Iglesia y del mundo, y que de alguna manera debe quedar siempre con la máxima transparencia, fuera de cualquier sombra de corrupción, y quizás en el pasado pues esto no se producía, ¿verdad?
Efectivamente, ahora se han puesto en marcha, gracias a Dios, un gran mecanismo de transparencia, también porque la moneda oficial de la Santa Sede es el euro, pero el Vaticano, la Santa Sede, no forma parte de la Unión Europea.
No, no.
Esto es también una cuestión histórica, que ayuda mucho a ser más transparentes y tener más orden.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Cristian Mendoza. Un placer conversar con usted, y yo creo que en otra ocasión volveremos a hablar del tema. Hoy Salvador
también. Sí, sí, por supuesto. Hasta gracias, otra. Profesor Mendoza.
Un abrazo.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Una petita pausa y ara les notícies.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa.
Anem ja a les notícies amb Salvador Aragonès i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, també amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Comencem dient que Josep Santacreu és el nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les institucions més prestigioses de Catalunya. Salvador.
Josep Santacreu acaba de guanyar les eleccions a la Cambra. D'aquesta manera, la Cambra recobra el seu perfil independent després d'una presidència i un govern independentistes, el front del qual hi estava el Carandell, avui diputat al Parlament de Catalunya, de Junts per Catalunya. Santacreu ha guanyat les eleccions amb un 60% dels vots empresarials, enfront a la candidatura independentista, la que donava suport Carles Puigdemont, encapçalada per Mònica Roca i Toni Fitó.
Josep Santacreu és metge de professió i la seva vida professional l'ha desenvolupada sobretot en la direcció i la gestió d'hospitals, i ha guanyat el seu escó amb la Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics Finestrelles, dedicada a la col·locació de disminuïts a les empreses. La seva candidatura es diu Va d'Empresa. I per què és important la Cambra, Salvador?
Doncs la Cambra és una institució de dret públic que té representació a moltes institucions catalanes i importants institucions, com el Consell d'Administració de la Fundació Bancària La Caixa, la Fira, el Port, el Consorci de la Zona Franca, Turisme de Barcelona, bueno, i moltes altres, no? A més, li correspon un lloc al Consell de Cambres Espanyola. Bé, fins que va venir Carandell, era vicepresident de la Cambra. Del Consell de Cambres, perdó.
Sí.
L'equip anterior ha deixat a la Cambra de Comerç un dèficit de 800.000 euros enfront dels beneficis de 120.000 euros de l'any 1918, abans d'agafar-ho l'equip independentista de Carandell.
Sí, el 2018, en aquest cas. Bé, el País Valencià va per davant de Catalunya en atracció de la inversió estrangera, Salvador.
Així ho publica La Vanguardia avui. L'any 2023, València ha aconseguit inversions per valor de 2.000 2.268, bueno, 2.200...
Gairebé 2.300,
2.300,
sí.
Enfront als 825 milions de Catalunya. Això significa que les inversions estrangeres a Catalunya ha baixat un 55% en relació a l'any passat, mentre que a València han pujat un 250%. La Comunitat de Madrid és la que més inversió estrangera té, 7.600 milions, tot i baixar en relació a l'any passat.
Segons el conseller Torrent, aquestes xifres són enganyoses. El conseller de la Generalitat, Roger Torrent. Són enganyoses, diu, perquè les inversions s'atribueixen allà on té la seu social l'empresa, i d'aquestes inversions resulta que són empreses catalanes que han posat la seva veu social a València o a Madrid.
Sí, de totes maneres, han començat també a comptabilitzar inversions dels 3.000 milions que farà Volkswagen a segon amb la gigafactoria de bateries, que, perdona, Ignasi, aquesta gigafactoria hauria d'haver vingut a Barcelona si aquí si haguessin estat més
hàbils, potser.
Més espavilats.
Bé, anem ràpidament a altres notícies, que el temps se'ns tira a sobre. Sí. Seat actualitzarà tota la seva gamma i llançarà versions híbrides del model d'Arona i del de l'Ibiza, models més venuts fins ara de la marca.
Sí, el director financer del grup Volkswagen, Arno Antlitz, ha anunciat aquests dimarts que hi ha noves inversions dels models Seat Ibiza, Arona i León que no estan encara al mercat. És una trobada, va ser una trobada de periodistes a Frankfurt.
En aquesta trobada, Antlitz va afegir que el grup Volkswagen encara no ha dut a terme la discussió final per decidir sobre el model elèctric per a la marca espanyola Seat i que no saben quan ho faran. Segons va dir, encara no està clar com s'electrificarà Seat i és possible que la marca només ofereixi híbrids.
Doncs Arno Antlitz considera que la marca Seat és més forta que mai ara i que ara la situació amb els semiconductors, que han començat a normalitzar-se i han començat a funcionar d'una manera normal, les seves vendes han pujat en el que fa d'any fins a 199.000 vehicles amb un increment del 18%.
Déu-n'hi-do. La patronal Foment del Treball, presidida per Josep Sánchez Llibre, demana al nou govern estabilitat, suprimir l'impost de patrimoni i el de grans fortunes, donar prioritat a l'economia en un context de desacceleració i el retorn de les 5.000 empreses que van marxar a causa del procés.
La patronal de la gran empresa catalana, Foment del Treball, vol que a la nova legislatura el govern s'impliqui a fons per revertir una de les conseqüències més dures del procés. El fet de que més de 5.000 empreses van traslladar la seva seu social a una altra comunitat autònoma espanyola, davant de la inseguretat que els va causar la declaració unilateral d'independència del 2017, i que no va ser reconeguda per cap país del món.
Anem ràpidament a una altra qüestió. El 65% de les societats encastades pel Banc d'Espanya esperen que els seus costos siguin superiors als actuals.
Sí, això significa inflació, Ignasi. I és el que indica l'enquesta del Banc d'Espanya sobre l'activitat empresarial publicada dilluns. Per sectors, l'òrgan supervisor destaca que el repunt és similar a indústria i serveis, mantenint-se més elevades les expectatives d'augments en el sector terciari.
El causant és la interrupció en el tercer trimestre del descens en la inflació iniciat a finals de l'any passat, que s'estendria fins a finals d'any. El 58,4% de les societats encastades va reportar un increment addicional dels preus dels seus consums intermedis, tot i que només el 26,4%, és a dir, una de cada quatre, van pujar els preus de venda en el mateix període de temps, per sobre del 25,5%. El Banc d'Espanya espera per al quart trimestre un lleu repunt addicional de la inflació. I finalment destaquem breument que gairebé la meitat dels habitatges ocupats, és a dir, ocupats pels ocupes, a Espanya són a Catalunya. Els casos s'han incrementat d'un 37% entre el 2018 i el 2022. La durada mitjana del procés per recuperar un habitatge se situa en 20 mesos i mig. I hem de deixar-ho aquí ja, perquè aquí hi ha moltes claus. Gràcies, Salvador Aragonès, d'Economia en Valors. Fins una altra. Fins la propera.
Adéu-siau.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
I fins aquí, Sense Distància. Us deixem amb les Vespres de Montserrat i amb l'Evangeli, si ens escolteu a la repetició. Adéu-siau.